El crepuscle a vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vista panoràmica de Barcelona de nit.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio, un home mira càmera assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 12 de juliol de 1987 van trobar morta una nena de 14 anys a Sant Hilari Sacalm, a les Guilleries. Qui és capaç de matar una nena? I en un poble tan petit on tothom es coneix. En aquesta història, les dones tindran un paper fonamental. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu i de retalls de diari.
Diumenge, el veí del poble va trobar el cadàver de Montserrat Ávila.
La Guàrdia Civil ha interrogat avui familiars i amics.
Les investigacions no han permès fins ara inculpar ningú.
La por i la desconfiança s'escampa entre els habitants que creuen viure amb un assassí entre ells.
Sobre una fitxa policial de paper carbó, Crims. El títol, amb Carles Porta. Capítol 5, Talleda, part 1. Vista d'un cel ennuvolat, sobre imprès Sant Hilari Sacalm, 12 de juliol de 1987.
El 12 de julio, sobre la 6:30 o 7:15, nos llamaron al cuartel. Dos vecinos del pueblo habían encontrado el cuerpo de una niña al lado de la carretera, en la carretera San Hilari-Santa Coloma, a un kilómetro de San Hilari.
Gregorio Pacheco, caporal de la Guàrdia Civil. De nit, un cotxe avança per una carretera boscosa.
Y nos personemos allí un guardia y yo. Estaba tendida al margen derecho, dirección San Hilari-Santa Coloma. Tenía una herida en la cabeza, me acuerdo perfectamente, aquí en el lado derecho. Una herida limpia, nada de... Y muy bien puesta al lado de la carretera, como que había... no havia sido arrollada ni nada, havia sido puesta a propósito.
Imatges d'arxiu del cadàver de la nena al voral de la carretera.
Ya en ese tiempo que estuvimos nosotros allí, pues no paraba de llegar gente de Sant Hilari. Pusimos una cinta para que también sabe más que vaya a mirar un cadáver allí, ¿no?
De dia, imatges d'arxiu del voral de la carretera.
No recuerdo quién nos llevó una manta y nada, a los 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, la niña la teníamos tapada con una manta. Y ahí iban algunos vecinos del pueblo, y se acercaban, les levantábamos para que vieran la cara y nadie la conocía.
Joan mira el peix, veí.
Estava amb un costat a terra i se li veia que li havien xafat el cap molt xafat. Res més, no se li veia res més. I nosaltres vàrem estar aquí fent guàrdia amb ella, hasta les 2:15 del matí amb la Guàrdia Civil, i va venir molta gent de Sant Hilari i ningú la va conèixer.
Vista panoràmica d'una masia al mig del bosc.
La primera gestión que hicimos fue llamar a Santa Coloma, porque nosotros teníamos constancia de que había una casa de colonia entre Santa Coloma y San Hilari, y había aquella fecha había un colegio de Barcelona.
Vista de l'interior de la masia, tota endreçada.
Llamé a la Guàrdia Civil de Santa Coloma, eso serían las 8 ya o alrededor de las 8. Y no faltaba nadie, los monitores dijeron que no faltaba nadie. Y sobre las 9, me recuerdo que me llaman del cuartel, que una señora del pueblo decía que una hija suya no había ido a dormir, que posiblemente podría ser su hija.
Vista aèria de Sant Hilari Sacalm, un nucli urbà enclavat entre turons boscosos.
Cogí el cotxe i vine a la casa d'ells i entré, me recuerdo que en un comedor hi havia mucha gente allí ya, familiares, vecinos.
Imatges d'arxiu d'un carrer del poble.
Ya me dijeron ellos que sí, que posiblemente sería su hija porque no había aparecido. Digo, ¿le importa venir alguno a identificarla? Porque claro, yo tengo que saber nombre y apellido, yo no puedo dar un nombre y que luego por algo no sea. Y la hermana mayor me acuerdo que me dijo, sí, sí, ya voy yo. Digo, vente conmigo, te llevo en el coche oficial y luego te vuelvo a traer. Y había un señor allí enfrente, uno solo, y dice, no, no, ya la llevo yo, ya la llevo yo.
Vista aèria d'un cotxe que creua camps de conreu i una carretera boscosa. El cotxe s'atura al voral de la carretera.
Y se baja aquel señor con la hermana mayor. Yo me fui para allá con la Carmen. Se va para donde está el cuerpo del cadáver.
Imatges antigues de l'escena del crim.
Y la niña la teníamos tapada con una manta, completamente. El guardia que vi allá al lado le destapa un poquito la cara y la Carmen dice, sí, sí, es mi Montse. Volvió llorando cuando yo estaba. Y aquel hombre dice, sí, sí, es la Montse. La conozco porque lleva los pantalones puestos que yo le compré allá en Vic.
Fotografia en blanc i negre de la nena que posa en una foto d'estudi.
La víctima és la Montse Ávila Jiménez, filla d'una família de 8 germans. El pare és transportista i la mare neteja cases. L'amic de la família que ha acompanyat la germana es diu Josep Talleda, un torner molt conegut al poble.
Però ja d'entrada es va veure que tenia signes evidents de mort violenta.
Narcís Bardalet, metge forense.
Amb taques de sang que afectaven fonamentalment a la cavitat craneal i que presumiblement es veia que hi havia un traumatisme craneal important fet per un objecte contundent. Tant pot ser un pal, com una pedrada, com un cop de martell, en fi, qualsevol objecte no tallant.
Primer pla d'un martell que colpeja una peça metàl·lica.
També cridava l'atenció que, per lo petita que era la nena, la Montserrat, me'n recordo que dins de les butxaques s'hi van trobar un total de 5.000 pessetes. 5.000 pessetes aquells anys eren bastants de cèntims. I molt més, tinguin en compte, que aquesta nena va dir d'una família de classe humil, senzilla, classe, diguéssim, el que es podria dir, social baixa.
En imatges d'arxiu, un rierol, fonts i el poble.
Sant Hilari és el poble de les 100 fonts, no perquè n'hi hagi 100, que segurament n'hi ha alguna més, sinó perquè bàsicament és un poble que viu de l'aigua.
Jordi Grau, periodista.
És un poble molt tranquil, molt normal, de prop de 5.000 habitants en aquell moment. És un poble al qual encara és difícil arribar-hi perquè no hi havia l'eix transversal. I és la vila on els senyors a l'estiu anaven a passar les vacances.
Vista del rierol i d'un carreró del poble, una família s'està al portal de casa.
La mort violenta d'una nena de 14 anys a la capital de les Guilleries, al poble de les 100 Fonts, crida l'atenció dels mitjans, inclosa TV3, que feia molt poc que existia. Els reporters van poder entrevistar fins i tot la mare.
Al portal, Amèlia Jiménez, mare de la Montserrat.
La 11:30 o la 1, pues mi niña ya no estaba aquí en mi casa. Los niños estaban solos, la televisión estaba encendida y la luz también. Y me extrañó que la chica no estuviera aquí en mi casa y salimos al carrer a ver si la encontramos y no la encontramos y ya. Bueno, este vino a las 2:15 por ahí, pregunté y digo, Mari, ¿no has visto a la Montse? Dice, yo no. Digo, ay, qué raro. Bueno, pues yo ya me quedé dormida y a las 7 de la mañana cuando me levanté no lo vi en la cama. Y luego cuando pasó un rato fui a la plaza y me dio una señora y dice, se han encontrado una niña matada. Digo, ¿pero esa será la mía?
De nit, pista aèria de Sant Hilari s'acalm. Jordi Grau, periodista.
Hi va haver-hi una commoció molt important en el poble, perquè de seguida se sap que aquella nena ha estat assassinada. Hi ha un gran rebombori perquè es coneix la nena morta, que és d'una família humil però molt coneguda en un poble en el qual es pràcticament coneix tothom, i per tant el primer que es pregunten és qui pot haver fet una bestiesa d'aquest tipus.
Imatges d'arxiu del Telenotícies.
La Guàrdia Civil ha interrogat avui familiars i amics de Montserrat Ávila, la noia de 14 anys que va ser trobada morta diumenge al matí en un revolt de la carretera de Santa Coloma de Farners. Montserrat Ávila va morir a conseqüència d'un cop al cap que li va provocar...
De nit, un cotxe recorre la carretera del bosc.
La Guàrdia Civil intenta reconstruir les últimes hores de la víctima.
Sobreimprès 24 hores després.
El pare la va veure a les 8 a la plaça Gravolosa. La mare la va deixar sopant a casa a les 11, quan va marxar cap al bar Centro a ajudar amb un fill. Un germà petit diu que a 11:45 la Montse va marxar de casa per anar a la torneria de Josep Talleda. I quan van tornar els pares a la 1 de la nit, es van trobar la tele engegada i ningú mirant-la.
Al televisor, l'Àngel Casas.
A les 2 va tornar la germana gran, la Carmen, que havia anat a la discoteca, i va dir que no havia vist la Montse en tota la nit. Uns i altres es van pensar que seria a casa d'alguna amiga i se'n van anar a dormir.
Fosa negra, a l'alba, vista panoràmica del poble.
Estem parlant de l'any 87. No existien els mòbils i moltes cases no tenien ni telèfon. Una veïna dels Àvila també va veure la nena en direcció a la torneria de Josep Talleda. Però qui és Josep Talleda?
En un taller, un home solda, llima.
Josep Talleda Andreu, en aquell moment, era el torner de Sant Hilari.
Tura Soler, periodista.
La gent del poble li deia l'Espereu-me.
Foto de l'home, Rodanxó.
Porque era un señor muy tranquilo y si le decían algo, dice, bueno, esperadme, que ya iré. Sí, el Espereu-me, señor Josep Talleda Andreu, pero el Espereu-me. Todo el mundo lo conocía por el Espereu-me.
Jordi Grau, periodista.
Era una persona introvertida, no tenia excessives amistats, que feia una vida familiar amb la dona i les filles i que no tenia una repercussió social dintre del poble.
De nit, vista d'un carrer del poble, de cases senzilles i baixes.
Talleda treballava, havia tingut una torneria.
Manel Mir, advocat de Josep Talleda.
Aquesta torneria li anava a ajudar aquestes nenes i de vegades hi anava algun nen. Hi havia molt bona relació, les dues famílies, molt bona relació.
Vista de l'interior de la torneria, plena de maquinària.
Sabien i consentien que les seves filles, tot i que eren molt petites, anaven al taller d'en Josep Talleda per fer petites feines de torneria. I a canvi d'això, doncs, les nenes s'emportaven algun regal, algun petit premi o alguna cosa.
Gregorio Pacheco, caporal de la Guàrdia Civil.
Primerament se llevava la Carmen. L'ajudava a alguna faena, a empaquetar una caja, a poner algún precinto, y a cambio de eso pues le pagaba algo. Y luego, a partir de que la Carmen ya se hizo un poco allá más mayor, se llevaba la Montse.
Manel Mir, advocat.
El que passava és que l'última persona que l'havia vist o havia estat amb ella era el senyor Talleda. Llavors, això és el que fa començar a fer pensar malament, en aquest sentit, en els investigadors, no? La Guàrdia Civil que investigava. L'última persona que la veu, aquesta relació que hi havia, i a partir d'aquí comencen a investigar sobre el senyor Talleda.
En una sala d'interrogatoris buida, un cigarret fumeja en un cendrer sobre la taula.
La Guàrdia Civil cita Talleda a declarar.
Diversos punts marcats en un plànol aeri.
Talleda diu que no va veure la Montse Ávila en tota la nit. També diu que fins a 11:45 va ser a la torneria. Va plegar, va anar a casa, es va rentar, va menjar una mica de fruita i que a 12:45 ell i la seva dona van anar al bar Tívoli a fer una copa i s'hi van estar fins a 2:45 de la matinada. Josep Talleda, l'Espereu-me, va dir que s'havia assabentat de lo de la noia morta a 8:00 del matí del diumenge fent un tallat en un bar del poble. Diu la veritat?
Vista del bar i a l'alba d'un sol ixent sobre una mar de núvols que emboiren un turó boscós.
Tothom senyala Josep Talleda, però Josep Talleda mostra una coartada. Diu que havia estat a casa seva amb la seva família, que havia sortit amb la seva dona a fer un toc al Tívoli.
Jordi Grau, periodista, vista de la façana del bar.
Però hi havia determinats aspectes que, malgrat que presentava una coartada, feien dubtar que digués la veritat.
Gregorio Pacheco, caporal de la Guàrdia Civil.
El propietario del restaurante y bar Tívoli nos dijo que él no se recordaba en 40 años regentando el bar, que no se recordaba del que el señor Josep Talleda hubiese ido a tomar nunca ya allí de noche nada. Dice, a lo mejor algún domingo por la mañana sí, pero de noche y con su señora no recuerdo nunca que haya venido.
Vista de les portes del bar, Jordi Grau.
A les tantes de la nit, a una hora absolutament inusual, es deixa veure per un dels bars més coneguts del poble, la Granja, el Tívoli, fet que és comentat per molta gent en el sentit de dir què hi feia aquest ahir aquí si mai surt de casa.
L'Àngel Casas en un televisor del bar.
Bona nit, benvinguts novament al nostre show, que aquest estiu, com saben vostès, és molt musical.
A la barra serveixen un licor en un got de tub a algú que seu a la barra.
Vostès van veure l'actuació...
Fosa negra. De nit, vista aèria del poble.
La gent va veure Talleda al Tívoli a la mateixa hora que els pares de la Montse van tornar a casa i ja no hi van trobar la nena. La Guàrdia Civil interrogava Talleda 48 hores després de la mort i sabent que diversos testimonis deien que ell era l'últim que havia vist viva la nena. Ell ho nega i accepta que escorcollin la torneria. Diu que no té res a amagar.
La nena va quedar amb el cap destrossat, que havia de ser un objecte molt dur perquè la patacada és fortíssima i va sangrar molt. La nena se la troba molt sangrada. A la torneria no troben ni un resto de sang, perquè ells tenen la teoria que la van matar allà i que se la van portar amb el cotxe més tard i la va deixar allà.
Manel Mir, advocat, vista de la torneria.
No encontremos nada en la torneria. Me recuerdo que se recogió un mono, azul.
La roba que portava el tallena, bueno, si li pregunten si l'havien rentat, si l'havien rentat. Però haurien d'haver trobat alguna cosa, encara que s'hagi rentat la roba, hi ha mitjans per saber-se. No es troba res.
Seqüència d'imatges del document oficial.
La tonería se notava que havia sigut fregada a mejor aquella noche o aquella madrugada.
Siguem una mica seriosos. Si es produeix una mort d'aquesta manera, amb un objecte tan dur, una mort tan cruel, una mort que sangra tant, es havia de trobar, encara que s'hagués netejat, encara que s'hagués passat, s'hagués rentat el terra aquell. Es havia de trobar alguna cosa. No va sortir absolutament res.
L'enquadrament ressegueix un bosc i enfoca un cotxe que circula per la carretera.
El cotxe del Talleda, que segons diuen, hauria portat la nena des de la torneria fins on la troben.
Imatges del cotxe antic que recorre la carretera estreta i sinuosa, vista del darrere de la furgoneta.
El cotxe un dia en 6 se supone que habría tenido una esterilla o algo porque el coche estaba limpio, limpio. Como de haber tenido una esterilla y aquellos días o aquella noche la quitaría. Si la llevó allí y dejó alguna taca de sangre o algo, supongo que lo quitó y lo quemó o algo porque el coche me recuerdo que estaba limpio, limpio.
Vista de l'interior del laboratori. Narcís Bardalet, metge forense.
L'autòpsia es fa el mateix dia. Els resultats obren la porta a una nova hipòtesi.
El resultat de l'autòpsia va poder fixar bastant bé l'hora de la mort, que havia sigut, et sembla recordar, el dia 11, al vespre, a última hora de la nit vespre. Tenia unes fractures craneals amb lesions incompatibles amb la vida, amb hemorràgia cerebral, i aquesta era la causa de la mort. Semblava ser que no hi havia signes d'agressió sexual i no hi havia altres signes de violència.
Primer pla de les eines forenses.
Quan es troba un traumatisme craneal poden ser moltes possibilitats. Un accident de trànsit, sí, és a valorar, és a estudiar.
Seqüència d'imatges de fragments de l'informe. Manel Mir, advocat.
El metge dona diverses possibilitats. I una de les possibilitats és com que la troben al costat de la carretera, com si hagués rebut un impacte molt fort d'un cotxe que passava.
D'un cotxe, d'una furgoneta o d'un remolc.
Una excavadora passa pel revolt de la carretera.
Algun vehicle que, girant, sense voler, hagués pogut donar un cop al cap d'una nena que caminés pel voral de la carretera. Els investigadors pregunten a tots els tallers de la comarca si han vist algun vehicle amb taques de sang o amb algun cop compatible amb les ferides de la nena.
Aquesta nena estava una mica lluny de la carretera, en diversos metres, que també podries pensar que l'han atropellat i qui sigui l'ha agafat i l'ha amagat a dins el bosc.
Gregorio Pacheco, caporal de la Guàrdia Civil.
I sí, tenia una pequeña taca de sangre en el tobillo izquierdo, me recuerdo.
Aquesta taca la podia haver deixat la mà de l'agressor en moure el cos. Però, i si va ser més d'un?
La majoria apuntaven de que podria ser el senyor Talleda, però, claro, els altres decían, no, es que puede ser un forastero que haya venido, que se haya ido al bar, que haya querido abusar de ella y ella se haya resistido y le ha dado un golpe. En el pueblo había opiniones de todas clases.
En imatges d'arxiu, vista de diversos carrerons i carrers del poble, en una, l'enquadrament ressegueix la façana de l'església.
Y el entierro creo que fue un martes o un miércoles por la tarde, a las 4 de la tarde, me acuerdo perfectamente, sí. Había mucha gente, estaba la plaza de la iglesia, que es una plaza bastante grande, todo lleno. Y cuando el día del entierro, sí que me acuerdo, que serían las 3:30 o las 4 menos cuarto, estaba yo en la oficina, en el cuartel, y vino el señor Talleda, me pidió opinión para a ver si iba al entierro o no iba. Digo, hombre, es que yo quería acompañar a esta familia porque son vecinos, son muy buena gente y quiero acompañarlos, pero claro, como hay tanto burro en el pueblo que dice que soy yo, no me acuerdo de la expresión esa. Bueno, ya me lo pensaré, porque claro, es que yo no ferré, yo pobre de mí, yo no ferré. No sé por qué tanto burro del pueblo me dicen que soy yo, digo, no sé.
Manel Mir, advocat.
Al poble hi havia la idea que havia sigut entallada des del primer moment. I esclar, això en un poble que és... que causa un impacte terrible, no?
Primer pla del martell colpejant una peça metàl·lica.
I a Sant Hilari passa una cosa que avui es consideraria una revolta feminista. Mentre els homes semblen més partidaris de passar pàgina i acceptar que no hi ha proves, les dones insisteixen en culpar Talleda.
Imatges d'arxiu de portades de diari.
La tensió creix de tal manera que l'alcalde fa un missatge radiofònic demanant serenitat i que s'evitin falses acusacions. Però les dones del poble no volen callar. Som a finals dels 80. Les dones de Sant Hilari s'uneixen i demanen que s'aclareixi el crim.
Un grup de dones de Sant Hilari Sacalm ha decidit convocar una manifestació pel diumenge dia 16 per demanar el ràpid esclariment de la mort de Montserrat Ávila, de 14 anys, ara fa un mes. Sant Hilari, que sempre ha estat un poble tranquil i de repòs, hores d'ara, segons aquestes dones, viu intranquil i la por i la desconfiança, que primer van apoderar-se de la família Ávila, s'escampa entre els habitants, que creuen viure amb un assassí entre ells.
No es pot matar una criatura i tirar-la amb una cuneta com si fos un gosset. I després, perquè hem detectat un cert sentiment del no passa res, de falta de sensibilitat, són molts casos per aquí a la Rodalia.
16 d'agost de 1987, un mes després de la mort.
I el malestar que hi ha en el poble, com un cert pacte de silenci, com si algú tingués interès en que això no se sabés.
Imatges d'arxiu de la manifestació.
I són aquestes dones que es posen d'acord, que es treuen diners de la seva butxaca, que contracten a un prestigiós advocat penalista de Girona i que li encarreguen que sigui l'acusació particular per tal d'evitar que un crim tan salvatge d'una nena tan jove pugui quedar impune.
Fotos d'arxiu de la manifestació. Carles Balvin, equip d'advocats de la família Ávila.
Aquestes dones van agafar d'alguna manera la iniciativa d'ajudar en aquesta família i de contractar a un bon advocat. En aquella època, el Josep Maria Martí Tarré era un dels més reputats penalistes de Girona. El jutjat instructor no té un possible autor ni incriminat ni processat, és a dir, té una investigació en la que s'han incorporat uns atestats a la Guàrdia Civil i a partir d'aquí tenim un autor desconegut i quasi et diria que la causa estava a punt de ser arxivada per manca de coneixement d'autor conegut.
Malgrat que s'esperava que la Guàrdia Civil fes aviat alguna detenció respecte al cas de la mort d'un escolar de Sant Hilari Sacalm, les investigacions no han permès fins ara inculpar ningú.
En un titular, la Guàrdia Civil no té pistes per aclarir el crim.
Con nosotros también estaba un poco como diciendo, no sé qué fa la Guàrdia Civil, que no lo agafa ya y lo tanca de una vegada, ¿no? Pero claro, nosotros si no teníamos pruebas no podíamos detener a nadie, ¿no?
1.500 hilarians demanen que es castigui el botxí.
Las cosas apuntaban bastante, pero pruebas sólidas para presentarla ante un juzgado no teníamos.
Imatges d'arxiu de la marxa multitudinària el dia de la manifestació. Jordi Grau.
Segurament hi havia algú que sabia alguna cosa i que no s'atrevia a dir-ho, per tal de no assenyalar directament des d'un punt de vista judicial a una persona. Perquè una cosa són els comentaris de cafè i l'altra és anar davant de la Guàrdia Civil i assenyalar directament a una persona com a possible autor d'un assassinat.
Carles Balvin.
La gent és molt peruca i la gent és molt responsable i llavors la gent li costava molt.
Gregorio Pacheco.
Yo creo que era por no señalarse en el pueblo, porque un pueblo de 5.000 habitantes, la gente se señala. Yo comprendo que son un poco reacios. Yo creo que la gente... Hubo gente que tendría que... No dijo todo lo que sabía.
A l'alba, vista d'un mar de turons emboirats.
I un mes després del crim, passarà una cosa que ho canviarà tot. Lluny de Sant Hilari, a Figueres, un pacient va a veure el metge del seu fill. Narcís Bardalet, a més de forense, també és pediatre. Unes setmanes abans havien ingressat el fill d'aquest senyor per meningitis, però avui hi va tot sol.
Venia molt espantat, molt preocupat per la responsabilitat que tenia Cim. I em diu, doctor Verdalet, vull parlar amb vostè. Dic, passa, parlem, què passa? Que hi ha un problema molt lent? No, és que tinc una... li vull dir una cosa que m'angoixa molt, perquè no em deixa dormir. He vist pels diaris que Josep Talleda diu que ell no sap res, que ell no va sortir de casa seu. Això és fals.
Foto de Josep Talleda, de cara rodona, ulls petits i nas gran. El crepuscle, vista panoràmica del poble.
Aquest veí que ha anat a veure el pediatre i forense Verdalet li explica que viu molt a prop de la casa de Josep Talleda i que la nit del crim no podia dormir perquè tenia el fill a l'hospital, i li fa una confessió que serà decisiva.
Fosa negra.
No pot dormir.
Vista d'una finestra reixada.
I com que no pot dormir perquè està molt angoixat...
Fosa negra.
De matinada, sent que s'obre una porta metàl·lica.
Vista de la finestra reixada. Fosa negra. Carles Balvin.
Aproximadament sobre les 4 de la matinada, sent la fressa d'aquesta porta metàl·lica que és el garatge d'en Talleda. Lo important d'aquesta percepció, d'aquest testimoni, és que en aquesta zona de carrer no hi ha cap altra porta de garatge similar, és a dir, és impossible que aquesta fressa vingués d'un altre garatge.
En una foto, la porta metàl·lica del garatge entra oberta. La furgoneta antiga recorre un carrer del poble.
Un veí diu que aquella nit sent un cotxe, que és el cotxe d'en Talleda, i que sent com la persiana del garatge es puja i després es baixa. Aquest veí no ho veu, ell sent.
Manel Mir, advocat.
Això és un indici més per als que munten la teoria de que l'ha matat en la torneria i l'ha anat a portar amb el cotxe, no? El cotxe de tornada.
Vista de la lluna plena al cel.
I em diu, és que doctor Verdalet, aquest home és un home molt dolent. És molt dolent. Bueno, jo no ho sé, jo no el conec, però si tu no t'atreveixes a denunciar-ho i jo et demano permís, per què ho faré jo? I diu, i vostè seria capaç de fer-ho, home? M'estàs carregant de responsabilitat. Estem parlant d'un crim.
A l'alba, vista del paisatge muntanyós, amb el poble il·luminat i enclavat entre turons.
Tu no pots viure el resto de la vida amb un crim d'una criatura petita que, a més, la coneixia, i callar.
Un núvol d'ocells voleia sobre un camp, vista de diversos racons del poble.
Aquest primer testimoni fa que els veïns del poble s'adonin que qualsevol petit detall pot ser determinant i encoratja els altres veïns a parlar amb la Guàrdia Civil.
Gregorio Pacheco.
Una senyora nos dijo que la senyora Talleda, en una panadería a las 8:30, a las 9 de la mañana, había dicho, no sé qué mi marido esta noche, ¿qué le pasa? Primero nos tuvimos que ir al Tívoli a tomar algo que nunca quiere salir. Luego a las 4, que estábamos ya durmiendo, se levantó que parecía que había un incendio en la tornería. Se levantó y tardó una hora o una y pico en volver.
Primer pla d'una frase encerclada a l'informe oficial. Fuego en la tornería. De dia a vista d'unes muntanyes.
I encara queda una persona que guarda un secret. Carme Ávila, la germana de la víctima.
Manel Mir.
Segons diu la nena aquesta, el Talleda es posava en una porta, lligava un drap que penjava de la porta, només li sortia el cap, i llavors els hi donava a les nenes a l'altre costat del llençol aquest o del drap aquest, i ell es posava un tornavís perquè el calentessin, perquè deia que necessitava que aquell tornavís es havia de calentar. I les nenes amb les mans havien de fregar el tornavís.
Primer pla de les mans d'un home que agafa un tornavís d'una taula de feina plena d'eines i el neteja amb un drap. Tura Soler, periodista.
I llavors va ser un moment que la Carmen Ávila va dir, però allò no era un tornavís, allò era tou. És a dir, el que estava fent Josep Talleda amb una maquinació i dissimulació tal era que es feia masturbar per les dues germanes Ávila. El que va dir la Carmen és que això ho feia amb les dues germanes.
Vista de l'interior de la torneria, Imatges d'arxiu de la germana gran que accedeix als jutjats.
La titular del jutjat número 1 de Santa Coloma ha pres declaració aquest matí a Maria del Pilar Ávila. La noia, que té ara 16 anys, ha dit que quan en tenia 12, ell i la seva germana havien masturbat 10 cops cada una a Josep Talleda. Maria del Pilar ha comentat que es pensaven que escalfaven tornavissos.
Que es posava el destornillador a mig de les cames.
Què es feia fer vosaltres?
Fregar-se.
Estranya la defensa que això no s'hagués fet amb anterioritat, que es faci quan veuen que se'ls escapa per l'homicidi, llavors volen recórrer en aquests fets, i que tu ja ha sigut interrogat per la jutgessa sobre aquests fets i el va posar en llibertat sense fiança i sense cap càrrec.
Han passat gairebé 10 mesos des que van començar les investigacions. La primera vegada que va parlar amb la Guàrdia Civil, la germana gran de la Montse no va dir res dels tornavisos.
Gregorio Pacheco.
La Carme, en principio, yo no sé si es que lo quería encubrir o que no quería manifestar nada, porque yo me acuerdo que en la primera manifestación lo negó todo y luego en la segunda manifestación ya nos contó de que había intentado tocamientos con él, con la Carmen también, cuando ella era, tenía 14 o 15 años. Y digo, bueno, ¿y por qué no me has dicho esto antes, no?
Imatges d'arxiu de Carme Ávila.
Y yo deducí de la Carmen de que tenía mucho miedo a su amiga. Es que no sé, mis amigas, si se enteran, cómo van a reaccionar, si me marginarán, si me dirán, si se reirán. Tenía mucho miedo a su amiga, más que al padre y a la madre. Me recuerdo de esto, sí, sí.
En un titular, la Guàrdia Civil deté un veí de Sant Hilari com a sospitós de la mort de Montse Ávila. En un altre, el jutge decidirà demà si processa el detingut per la mort de Montse Ávila.
Que ho demostrin. Sí, és que m'agradaria que ho demostressin. Però mira, tu has mort aquell, ja està. Aviat he dit això, m'entens? Ja et dic que no, tu has mort aquell, ja està. Que ho demostrin. I tant que sortiré. Estaré gaire dies tancat, no. Que passa que hi ha judicis que poden tardar 2 o 3 mesos o el que sigui. A mi no em fa pa por a mi la presó. Sí, el que fa por és si perdo la feina o coses així, qui mantindrà la família de casa? Sí, i que haig de fer quan sortir a la presó. Quan sí que podré estar obligat a matar per poder viure.
Vista d'un passadís fosc flanquejat per portes reixades. Carles Balvin, equip d'advocats de la família Ávila.
Evidentment, ell ho negava tot. Ell es declarava innocent, que no havia fet res, que no sabia res. Era un relat purament negatori. Però, és clar, hi havia coses que no podia, d'alguna manera, refusar, com, per exemple, els regals.
Fragments de l'informe oficial amb frases subratllades. Continuamente le hacía regalos y le daba dinero.
Els pares sabien de que el Josep Talleda havia comprat alguna coseta en els seus fills, però, esclar, una cosa és el que podien saber respecte d'unes espardenyes o unes bambes d'esport, per exemple, i una altra cosa és que és evident que no estaven al cas dels grans regals que el Josep Talleda li feien a la Montse Ávila i fins i tot el que pensava fer-li respecte de la compra d'un ciclomotor, per exemple.
Un home obre les portes d'un taller de motos. Al mig, una motocicleta negra.
Eso es lo que la Carmen decía que le había dicho a su hermana, que el señor Talleda le había prometido que aquel verano le compraría un ciclomotor. Sí, sí, ayudándole a la tornería y esto.
Fins i tot ja havia parlat el Josep Talleda amb el propietari d'aquesta moto. És a dir, estava molt propera la compra i l'entrega d'aquest regal, d'aquest superregal.
Manel Mir, advocat.
Només hi ha aquests indicis, ni no recordo que n'hi hagi gaire més, cap més d'indici. A més, tots s'han de portar en el fet, en concret. Tot són coses molt superficials, eh? Són coses molt superficials. Ja et dic, i llavors no troben la sang amb una mort d'aquesta manera. Ni al cotxe, ni a la casa.
L'home s'arronsa d'espatlles. Vista aèria del poble. Sobreimprès 13 de maig de 1988, 10 mesos després de la mort.
La jutgessa de Santa Coloma de Farners demana que s'escorcolli la torneria una altra vegada. Aquest cop, just a l'entrada, la policia científica es fixa en una zona on les juntes de les rajoles són més fosques que la resta.
Quan hi ha un crim, doncs si una persona cau a terra, en principi ha de deixar un vestigi, han de caure per precipitació, haurien d'haver trobat sang.
Vista de la torneria, en una imatge d'arxiu, un home pica les rajoles de terra amb un martell i un cisell.
Aquesta prova es realitza i va la Guàrdia Civil amb un paleta, aixequen, diguem-ne, els rajols, mentre Talleda s'ho mira impassible, acompanyat del seu advocat i de la premsa que hi eren presents, en aquest cas jo mateix, dient, ja podeu buscar, que aquí no trobareu pas res.
I aquelles pedres que es van emportar com a indici van ser analitzades i va donar positiu en restes de sang humana, sense poder determinar ni el grup sanguini ni res, però sí en restes de sang humana.
S'estava buscant sang, no va sortir res. Va sortir una taqueta, recordo, una taqueta molt petita, però l'informe diu que allò podia ser un suc de fruita. Taca un suc de fruita.
A l'informe, jugos de frutes. Imatges de Josep Talleda i Manel Mir abandonant els jutjats.
El veí de Sant Hilari Sacalm, Josep Talleda, que va ser detingut divendres per la seva relació amb la mort de la nena Montserrat Ávila, ha abandonat aquest matí el jutjat de Santa Coloma de Farners, després que la jutge titular li ha dictat llibertat per falta de proves.
Si jo crec que sigués almenys la mínima cosa, pues ja estaria detingut. No l'han detingut, no han acordat ni detenció ni presó. Jo deia des del primer moment que aquest senyor va declarar a la Guàrdia Civil que no hi veia que hi hagués cap prova, i suposo que la jutgessa entén igual, perquè si no, no hagués pas deixat en llibertat davant d'uns fets tan greus.
Josep Talleda puja un cotxe que s'allunya de la premsa.
És que era indignant per la defensa. Havies de lluitar, sempre has hagut de lluitar contra alguna cosa que tens, no? Aquí, contra què havia de lluitar? Contra aquests indicis? Ja els explicava, aquests indicis, que no eren indicis.
Josep Talleda és lliure. A Sant Hilari conviuen veïns que el creuen i veïns que l'assenyalen com a culpable.
En el pueblo había malestar, los vecinos, incluso unos con otros, que en un pueblo pequeño y que pase una cosa de esas, pues la gente estaba molesta con ese vecino o con el que hubiese sido. Tampoco lo teníamos seguro de que hubiese sido ese señor.
Primer pla d'algú que excava en un sotabosc. Vista aèria del poble.
Ara agafa força un rumor que fa temps que corre i que el grup de dones explica als advocats de l'acusació. Fa 10 anys que va desaparèixer una dona que també tenia molta relació amb Josep Talleda.
Carles Balvin.
Durant la investigació vam tenir una investigació paral·lela respecte d'una altra senyora que vam saber que havia treballat per al Josep Talleda i que en un moment donat va desaparèixer, sobtadament va desaparèixer.
Al bosc, la pala recull una bona pila de terra i fulles seques. En imatges d'arxiu, l'enquadrament ressegueix el poble des d'una posició elevada.
10 anys antes, me parece que fue en el 78, desapareció una señora del pueblo, llamada Francisca Bosch, que trabajaba con el señor Talleda, igual que la Carme i la Montse, hace faena los sábados, iba y le limpiaba.
El cas de la Francesca, d'alguna manera, es va ressuscitar quan hi va haver l'assassinat de la Montse Ávila, que amb aquella coincidència que dius la Francesca Boix treballava al taller d'en Talleda, està desapareguda, la Montse Ávila treballava al taller d'en Talleda i està morta.
En un titular, investiguen si Talleda està implicat en la desaparició d'una dona de Sant Hilari, Manel Mir.
Pues mira, com que va desaparèixer una senyora que no sabem què ha passat, si ha desaparegut, si s'ha mort i tal, i ara el senyor Talleda es veu involucrat amb el fet d'aquesta noia involucrat, eh? No dic que l'hagin matat en aquell moment, involucrat amb això. Pues ara també, com que treballava a casa seva aquesta altra senyora, segur que la va matar. Per favor, el món del dret no va així. El món del dret no pot anar de cap de les maneres així. I té que haver un rigor i una serietat en les proves.
Vista d'ocell del pantà de Susqueda. Tura Soler, periodista.
Arran de la mort de la Montse Ávila, la seva germana, la Carmen, quan va declarar davant de la Guàrdia Civil i davant del jutge, va explicar una escena que és una mica curiosa i molt sospitosa. Anaven a vegades junts a la vora del pantà de Susqueda. Portaven un ram de flors que li depositaven allà en un lloc i els demanava a les nenes que resessin.
Vista zenital d'una vora del pantà. Fosa negra. Arran d'aigua, un home dona un ramet de flors silvestres a una dona. El ram impacta a la superfície de l'aigua.
quan es posen flors i cervesa, què relacionem, no? Que hi ha una persona difunta.
Primer pla d'ones concèntriques a la superfície en calma de l'aigua. Narcís Verdalet.
I d'alguna forma saber insinuar que aquesta dona podria estar en el fons del pantano de Susqueda.
Imatges d'arxiu. Un helicòpter sobrevola el pantà. Un equip de submarinistes es prepara en una llanxa.
La Carmen tampoco nos explicaba exactamente por dónde entró ni salía, claro. Desde la presa del pantano hasta la presa del pantano de Sau, que aquello es muy, muy grande. Claro. Y tampoco la Carmen, la pobre, tampoco sabía explicarnos exactamente dónde. Fuimos allí, cabemos, miremos, pero aquello era dos palos de ciego.
Diversos agents de la Guàrdia Civil excaven en una riba.
No teníamos un sitio fijo, si tuviéramos tenido un sitio fijo lo hubiéramos removido, pero claro, es que no, tampoco sabíamos exactamente, ni la Carmen, la pobre, sabía explicarnos dónde era.
Vista aèria del pantà.
La Guàrdia Civil es passa 3 dies buscant per tot el pantà de Susqueda, però no troba el cos. Tot i així, molts veïns de Sant Hilari segueixen convençuts que Talleda va tenir alguna cosa a veure amb la desaparició.
L'ambient del poble era que era el culpable. Això creava alarma social. És a dir, el fet que una persona que la puguis acusar d'un fet tan greu com matar una criatura doncs estigués en llibertat, doncs no tenia massa sentit.
Vista panoràmica del poble. Manel Mir, advocat.
Hi ha un perill que això s'ha de tenir molt en compte, és quan hi ha aquesta Vox Populi que diu tal, 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 tal. Esclar, això és molt perillós per als que instrueixen, que no es deixin portar per resoldre el cas, entens? Bueno, com que tenim aquestes coses que explicar, 4 o 5 indicis, ha de ser ell, i ha de ser ell. I ha de dir, si no, qui ha sigut? Aquesta frase me la vaig sentir. Si no ha sigut ell, qui ha sigut?
Vista aèria d'un mar de turons.
El crim va ser el juliol de 1987. 2 anys després, el 89, Talleda va passar 3 dies a la presó acusat d'abusos, però el van acabar deixant en llibertat i sense càrrecs. Ara, a l'abril del 90, la jutgessa de Santa Coloma de Farners és partidària d'arxivar el sumari. Però els advocats de la família Ávila, els que paguen les dones del poble, s'hi oposen i demanen que es facin noves proves. L'Audiència Provincial de Girona els dona la raó i ordena que es reobri el cas. Un nou jutge farà que canviï tot.
Lo que me llamó la atención de este caso, años después, todavía existía conmoción por el suceso que había ocasionado la muerte violenta de Montserrat Ávila.
José Luis González Armengol, jutge instructor.
Y con lo que yo estaba leyendo, con las pruebas obtenidas...
Imatges d'arxiu del jutge i en Manel Mir passejant pel poble.
Con los comentarios que se me hacía por parte de la gente, me di cuenta enseguida que era una persona... por las razones que fueran, que concitaba bastante terror, bastante temor dentro de su localidad. La mayoría del pueblo tenía perfectamente claro o sospechaba que el autor de la muerte era el señor Talleda.
La Guàrdia Civil porta el jutge en un jeep per un camí. Carles Balvin.
La funció del jutge instructor era fonamental. Si ell no creia amb la investigació, malament iríem. Evidentment, l'anterior... d'alguna manera pues, va posar distància en aquesta investigació. En canvi, aquest, des del minut zero, tinc el record de que s'hi va implicar moltíssim.
En un titular, comproven si un veí podia sentir el cotxe de Talleda la nit del crim de Sant Hilari.
Organitza de matinada una reconstrucció dels fets que es va convertir en un autèntic xou.
En un subtítol sembla que es filmi una pel·lícula i en un altre el sospitós del crim de Sant Hilari no s'immuta durant les investigacions.
Josep Talleda ha circulat diverses vegades pel carrer Hospital amb un cotxe que havia estat de la seva propietat i que va vendre un mes després de la mort de la jove veïna Montserrat. El soroll del motor del cotxe i molt especialment el de la persiana del garatge on guardava el vehicle podrien ser determinants perquè el cas agafi un nou caire.
El que es tractava de saber era si el veí podia sentir, amb la qual cosa varen portar a Talleda i el que li feia fer el jutge era pujar i baixar la porta i tancar-la per tal de que el veí podia escoltar la fresa.
Vista de la finestra reixada, fosa negra. En imatges d'arxiu, Josep Talleda baixa la porta metàl·lica del garatge.
En aquell moment, en Josep Talleda estava lliure, per tant... ell voltava, circulava allà amb normalitat i xerrava amb nosaltres. Llavors, recordo perfectament que estàvem allà en un racó, Fins i tot hi ha una fotografia que immortalitza aquest moment. I se'ns veu somrient com aquell que estés en una pleca, en lloc d'estar en una diligència en què s'estava discutint un assassinat.
Jordi Grau, periodista.
El jutge li anava dient a Talleda hay que probar si se oye el chasquido, baje la puerta más fuerte, baje la puerta más fuerte. I el Talleda li deia, escolti, si fot aquestes tostalades, esclar que ho sentirà. I en realitat allò ho varen definir com una nit de chasquidos i tostalades perquè el jutge volia saber si se sentia el chasquido i l'altre es queixava de que li fotien a la porta excessives tostalades.
La comissió judicial va poder comprovar que des del domicili d'aquest senyor se sentia aquesta fressa. És a dir, no només és el que diu ell, sinó és la percepció directa que té el jutge instructor, el fiscal, els advocats de les parts, de que realment des del lloc on ell estava, des de casa seva, es podia sentir aquella fressa.
Lo tenía perfectamente claro que este señor era el responsable de la muerte de Montserrat Ávila. Y mi obligación era, lógicamente, buscar los indicios o las pruebas correspondientes para poder hacer una imputación formal del asesinato que lo que hice a este señor.
7 de juny de 1990.
José Luis González, titular del jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners, ha decretat acte de processament pel veí de Sant Hilari Sacalm, Josep Talleda, a qui es considera el presumpte autor material de l'assassinat de la nena de 14 anys, Montserrat Ávila.
Tal qual van les proves estaven.
Se queda en prisión, de momento.
Al passadís d'una presó, una porta reixada automàtica es tanca. Vista de l'altre extrem, flanquejat per portes metàl·liques i d'una cel·la.
Un cop acusat formalment, a Josep Talleda se li fa un reconeixement psiquiàtric.
Era un home senzill, sembla ser que era treballador, no molt intel·ligent.
Narcís Bardalet, metge forense.
Primari, molt fred, aguantava bé les preguntes, sortia amb evasives, tenia trets, en definitiva, d'un psicòpata, del que es diria un psicòpata.
En una foto en blanc i negre, en Josep Talleda amb en Manel Mir.
No té sentiments, que és el perfil de la persona psicopàtica, sense cap tipus de remordiment ni cap tipus de preocupació. Escolta, estàs molt tranquil. T'estan acusant. Jo no dic que siguis culpable, no. T'estan acusant d'haver mort una criatura petita i estàs... El veig relativament tranquil. Diu, oh, per què no ha sigut?
Imatges d'en Talleda sortint dels jutjats. Tura Soler.
Tu et donava la sensació que era aquell bon home de poble, com una mica pagesot, que parlava, el típic de que seria una persona de Sant Hilari, que tu hi haguessis anat a jugar tranquil·lament, hi haguessis anat a jugar a la botifarra amb ell.
És que jo no sé si ha sigut o si no ha sigut. Jo dic del que t'acusen. Que si m'acusessin a mi jo estaria preocupadíssim. Preocupadíssim.
Primer pla de l'informe pericial del metge forense, en Narcís Bardalet.
Tenia una sexualitat no ben resolta. Vaig parlar àmpliament de temes sexuals, evidentment, no? Has tingut algun amant o te n'has anat por ahí algun cop? Diu, bueno, m'havien anat de putes, però són cares, les putes. Va ser una resposta que em va fer reflexionar.
Subratllat a l'informe, ser masturbado, inseguritat sexual.
O sigui que, com que trobava les putes cares, sembla com si desvies la sexualitat cap a algun altre cantó.
Vista aèria d'un paisatge de turons folrats de vegetació. El Telenotícies.
Josep Talleda, presumpte assassí d'una nena de 14 anys a Sant Hilari Sacalm, ara fa 4 anys. Ha comparegut avui davant el jutge i ha negat tots els càrrecs que se li imputen. El fiscal demana per l'acusat 33 anys de presó, mentre que la defensa en demana l'absolució per falta de proves.
Sobre una sala de vistes buida, 3 de juny de 1991.
No es más cierto que Montserrat acudió sobre las 12 de la noche a su tornería y allí, al negarse Montserrat a masturbarle y amenazarle con contar sus relaciones a terceros, usted agarró un objeto contundente y golpeó 3 veces en la cabeza de la niña?
No, señor.
Imatges d'arxiu del judici de Talleda.
quan ell diu no, no, jo no vaig sortir, o des de que vaig tornar del bar Tívoli jo ja em vaig posar a dormir i aquí no va passar res, hem demostrat que aquella nit ell va agafar la seva furgoneta i que va sortir. Clar, què van a fer? Anar a caçar bolets a les 4 de la matinada?
José Luis González Armengol, jutge instructor.
No era un caso claro, quiero decir, este señor era inteligente y procuró, digamos, borrar su participación lo máximo posible.
Yo no maté a Montserrat, esto lo puedo yo jurar. Repito, yo no maté a Montserrat.
El judici va durar una setmana. 4 anys després de la mort de Montse Ávila, l'11 de juny de 1991, l'Audiència de Girona fa pública la sentència.
L'Audiència de Girona considera Josep Talleda autor de la mort de la noia de 14 anys Montserrat Ávila a Sant Hilari Sacalm la nit de l'11 de juliol de 1987. Segons la sentència, Talleda hauria matat la noia després d'una discussió durant la qual Montserrat Ávila l'hauria amenaçat de fer pública la relació que mantenien. La sentència condemna Josep Talleda a 20 anys de presó per l'homicidi de Montserrat Ávila i pels delictes d'abusos deshonestos i corrupció de menors en les persones de Montserrat i de la seva germana Maria del Carme.
En un titular, Talleda és condemnat a 20 anys de presó per la mort de Montse Ávila.
És el cas que he vist, no recordo un altre, que se condeni en tan poca base, en tan pocs indicis. No hi ha prova directa i el que se'n diu un indici són uns indicis, per al meu entendre, molt senzills i que queden contrarrestats per altres coses. Com, per exemple, l'indici que diuen que la va matar allà, en la torneria, bueno, doncs on està la sang, un cadàver que ha sangrat tant, i que la va portar amb el cotxe, on està la sang, m'entén?
Però és que en el cas de la Montse Ávila no hi havia alternatives. És a dir, de vegades condemnem, ja no dic per prova directa, en aquest cas era indiciària, per descarte, que se'n diu. És a dir, per descarte, què vol dir? Vol dir com s'hauria pogut desenvolupar d'una altra manera aquest assumpte. Aviam, si no ha estat com nosaltres diguem, com les acusacions diuen, és que no sabem com ha estat.
Amb això no es pot condemnar una persona, si no ha sigut ell qui ha sigut. Vostè m'ha de demostrar que ha sigut ell, amb una prova. Hi ha directe un indici que valgui, un indici potent, que destrueixi la presumpció d'innocència.
En un titular, Talleda no podrà anar a Sant Hilari quan tingui permís.
Ara el tribunal la va voler condemnar, la consciència del tribunal s'hi va considerar.
Imatge d'arxiu d'en Talleda emmanillat. En Carles Portes treu els cascos i mira a càmera.
Josep Talleda nega rotundament ser el culpable de la mort de la Montse Ávila. Segur que aquest home, a qui molts consideren un bon jan, és un assassí fred i despietat? Talleda va passar 10 anys a la presó i quan en va sortir va tornar a ser notícia. En aquesta història encara queden moltes pàgines per escriure i són pàgines fosques.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i SAA.